Molt bon dia.
A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
A veure si m'haurà traït el subconscient amb una diferència, que ja els puc assegurar que jo no em presento. Gràcies a Déu. Eva García, bon dia i bona hora.
Molt bon dia, Vicenç.
Eva García es presentarà.
Déu vulgui que sí.
Sí?
Jo estic disposada i si el meu partit em torna a donar aquesta confiança, doncs seré de nou la candidata del Partit Popular.
Que teniu més o menys una llista al cap.
D'això sempre, doncs, els partits polítics sempre, doncs, fem càbales, pensem, demanem, consultem, però en qualsevol cas, doncs, estem a temps. Falten encara 13 mesos i, per tant, estem a temps i tenim temps per seguir treballant per fer la millor llista electoral.
Qui us escolti pensarà, i segur que Eva García també ho pensa, queden 13 mesos, però el temps va...
Sí, sí, el temps passa volant i la veritat és que estem ja a prop de l'estiu i després de l'estiu ja serà el compte enrere, no? Per tant, sí que és veritat que cal seguir treballant com ho hem fet fins ara i doncs esperem que el resultat doncs sigui prou positiu.
Pregunta, bé, és pregunta retòrica perquè la resposta vostès, com nosaltres també, la deuen saber. Us preocupa relativament que Carme Gasulla arribi a l'alcaldia?
Jo crec que aquest no és el nostre problema, és un altre problema intern que té aquest govern municipal, perquè la paraula inicial que es van donar entre ells doncs l'han incomplet i per tant ni tan sols els partits que els hi van donar la confiança per investir a l'alcaldessa Aurora Carbonell, doncs ni tan sols aquests partits confien en allò que van dir en el seu moment, no? Per tant, després de 3 mesos ens trobem amb aquesta nova situació absolutament també esperpèntica de que ni tan sols els partits que van dir que sí, ara doncs diuen que no. I per tant, el que passi entre ells no crec que canviï gaire la cosa, vull dir que sigui Aurora Carbonell als 4 anys alcaldessa o sigui Carme Gasulla en aquests moments a l'últim any, al final seria més de lo mateix, no? Per tant, poc ens importa, el que sí que ens preocupa és la situació que viu el municipi per culpa d'aquest mal govern que tenim.
Per tant, com creieu que es viurà aquest darrer any?
De la mateixa manera que s'han viscut els primers 3 anys, però tenint en compte que ara és el compte enrere i que, per tant, doncs, aquells que volen repetir, aquells partits, aquells regidors que fins ara s'han dedicat no sabem exactament a què, perquè vull aprofitar per dir que des del Partit Popular som molt crítics amb determinats regidors i amb determinats grups municipals que no sabem a què es dediquen. Sabem que estan allà doncs, esperant que arribi final de mes per tornar a cobrar un mes més, però no sabem a què es dediquen. I per tant, això ens preocupa molt perquè això és una despesa extraordinària per l'Ajuntament, pels sitxatans i la imatge que estem donant, la imatge que dona aquest govern municipal i en conseqüència a tota la ciutat és molt lamentable.
Si s'ha de parlar d'un regidor o d'una regidora, és evident que, com altres grups polítics, heu centrat molt la mirada en Cristina Guiu.
Nosaltres no hem centrat la mirada en Cristina Guiu, sinó en la regidora de Via Pública. Es digui Cristina Guiu o es digui Maria de les...
Mercedes.
No
estàveu a punt de dir-ho.
Ah, sí, sí, no.
En qualsevol cas, Cristina Guiu
sí,
es diu.
Sí, sí, sí. Per la seva mala gestió, per la seva ineficàcia, per la seva ineficiència i per la seva pèssima gestió com a regidora d'aquesta qüestió. Val a dir doncs, que estem després de 2 anys i mig continuem sense contracte de neteja. És que això, clar, cada vegada que venim aquí a la ràdio ho diem, cada vegada que hi ha un ple ho tornem a dir i sembla que ja formi part de la normalitat del municipi, però és que això és molt greu. I el que és més greu és que hem normalitzat el que no és normal i això és d'una gravetat extraordinària.
De tota manera, posats a ser pragmàtics, i suposo que ho heu pensat, si ja no hi ha hagut conseqüència això, per molt que es digui, tampoc n'hi haurà.
Malauradament no n'hi haurà. Malauradament aquesta regidora...
Perquè qui us escolti diran, bé,
sí,
d'acord,
sí, sí,
però,
sí, sí.
Però esclar, ni el contracte el pots fer avançar ara ja en l'episodi en què està, ni la regidora marxarà perquè ara ho tornis a dir.
Evidentment, malauradament, això no passarà, no? Per tant, acabarà la legislatura doncs sent una regidora que passarà la història per no haver fet absolutament res i per haver-nos costat molts diners. Ara, jo només demano que els sitxatans, quan vagin a votar, tinguin en compte que el partit que aquesta regidora representa, que és el Sitges Grup Independent, el Sitges G, doncs ha estat un partit nefast, que ens ha sortit caríssim i un partit doncs, que no sabem a qui han vingut, però en qualsevol cas no han vingut a governar. I per tant, els sitxatans han de passar-li factura.
afegiria algun altre partit en aquesta llista dels que no han vingut massa a governar, sinó...
En aquests moments hi ha 3 partits al govern, sí. Perquè sempre ho dic i no em cansaré de dir-ho, que tenim un govern en superminoria absoluta, governen 9 de 21, per tant, així ens va, perquè no són capaços de tirar endavant cap projecte ni cap absolutament res. I per tant hi ha 3 partits que governen i els que estem a l'oposició, però dels 3 partits que governen hi ha Esquerra Republicana, hi ha els comuns que fan el seu joc, no? Bueno, van fent la seva visió, el seu ideari polític, els intenten doncs, dur a terme des de l'Ajuntament, però després hi ha aquest altre partit que no sabem de què serveix. És que no ho sabem, de veritat, però no només nosaltres, sinó molta gent que ens ho pregunta i que ens interpel·la en aquest sentit, no? Dir, escolta'm, què fan aquests 3 regidors d'aquest partit municipalista que es diu Sitges Grup Independent? És que no ho sabem, no ho sabem. L'altre dia, Vicenç, no sé si anaves per aquí, però trec un altre tema que segurament el anaves a treure tu més endavant, però l'altre dia es va viure també una altra situació absolutament lamentable, no? I és que vam tenir una reunió de portaveus amb els sindicats pel tema de la relació de lloc de treball.
Li varen preguntar a David Martínez precisament sobre això, i era la mateixa tarda en què teníem l'entrevista, i evidentment és un tema que haguéssim conversat,
doncs, si però permets,
com va anar aquesta reunió amb la Junta de Portaveus?
Va ser surrealista, completament surrealista. Van venir els 5 sindicats, representants dels 5 sindicats majoritaris de l'Ajuntament i també de la policia local.
Anem a fer un context, perquè recordaran vostès que en el darrer ple municipal hi havia una representació sindical, precisament dels que no han signat la RLT, totes les condicions que l'Ajuntament us oferia, i eren presents al Saló de Plens, i per tant es va acordar al cap d'uns dies fer aquesta reunió amb la Junta de Portaveus, i en especial atenció hem de suposar amb els sindicats que es van mostrar contraris a aquest acord.
Efectivament, doncs es va convocar aquesta Junta de Portaveus extraordinària, que érem l'alcaldessa i tots els portaveus de tots els grups municipals, i també els cinc membres representants dels sindicats dels majoritaris de l'Ajuntament i també de la policia local. No? I aquella reunió va ser absolutament lamentable, perquè vam viure el govern municipal no va ser capaç de transmetre ni als grups municipals de l'oposició, ni tampoc als sindicats, no va ser capaç de transmetre el seu posicionament, el que pensen d'allò que ells estan reivindicant. Doncs moltes de les demandes que fan són absolutament legítimes, d'altres es poden parlar, però ells tenen doncs, un full de ruta amb desglossat, amb els imports, amb les quanties, amb les xifres, per començar a parlar, per seure i començar a parlar. Nosaltres enteníem que aquestes reunions s'havien produït anteriorment amb recursos humans, sembla ser que alguna reunió s'ha produït a nivell tècnic amb recursos humans, però a nivell polític desconeixem, abans d'aquella reunió i el pitjor, després també d'aquella reunió, desconeixem què pensa el govern municipal. El regidor de recursos humans no va obrir la boca. No va obrir la boca en tota la reunió, i ho dic aquí públicament perquè hi eren moltes persones en aquella reunió i per tant la resta de persones poden dir exactament el mateix que estic dient jo. No va obrir la boca.
És a dir, David Martínez, regidor de Recursos Humans, no es va pronunciar
res,
en cap moment.
Res, per tant no sabem, l'alcaldessa va fer un parell de comentaris, que podem compartir o no, però va fer un parell de comentaris, però no coneixem quin és el full de ruta, no sabem què vol l'Ajuntament, què vol aquest govern municipal, en aquesta qüestió és que no ho sabem. I els sindicats també estaven bastant, diguem-ne, sorpresos per dir, escolta'm, però què fem aquí? Vam estar una hora asseguts amb unes cadires, ells van explicar el seu posicionament, nosaltres els hi vam dir que part de la despesa que ells demanen sí que pot ser inicialment contrarromanent, després, l'any següent, aquesta partida doncs es consolida en capítol 1, ja sabeu com continua tot això, però els hi vam dir que nosaltres enteníem...
Context també pels oients, el romanent no pot servir per pagar despeses vinculades als treballadors, però determinades peticions sí que poden ser assumides pel romanent de tresoreria. Després s'han d'incorporar, òbviament, el pressupost, no?
Efectivament, es consolida ja per l'any següent.
Per l'any següent.
Però l'alcaldessa, doncs, no sé per quina raó, tampoc és capaç de prendre ella una decisió com a govern municipal i diu que ha de ser tota l'oposició que, en conjunt, per unanimitat, donem suport en aquesta proposta seva. Quan no ens mai ens consulta absolutament per res, per això dels sindicats, per això de les partides que demanen en quant a pagues extraordinàries, en quant a plans de pensions, bueno, aquelles demandes que
fan.
I que reivindiquen absolutament legítimament els sindicats, doncs per això sí que ha volgut seure tota l'oposició per dir ha de ser una posició unànime. Però bueno, dius, bueno, nosaltres ens vam posicionar com a membres de l'oposició, però és que el govern no sabem què vol.
L'oposició en aquest sentit té un posicionament unànime?
Sí,
l'entorn d'això?
Sí, majoritàriament sí. En quant al romanent, penso que sí, però clar, és que nosaltres hem de saber d'on partim, perquè l'oposició, estem per fer oposició, no per governar. Per tant, hem de sentir primer el posicionament del govern i en funció del que digui el govern, doncs l'oposició direm, escolta'm, sí o no, o a mitges, o parlem d'això o parlem de l'altre, però quan ens asseiem en una taula i el govern no té opinió, malament rai.
Aquest assumpte tornarà a un ple,
Vicenç,
un dia o altre, no?
Jo crec que aquest mes ja no, però sembla ser que pel mes de maig ha de tornar, perquè moltes de les qüestions, de les modificacions que proposa el govern en quant a aquest any per la relació de llocs de treball, que és doncs, fer canvis d'aquells que ningú entén, això ho han de tornar a portar el mes de maig, perquè, com sabeu, el mes de febrer amb el pressupost, doncs no, com no es va aprovar el pressupost, doncs tampoc no va quedar aprovada la relació de llocs de treball.
Us va sorprendre que no s'aprovés el pressupost?
És que jo, Vicenç, li haig de reconèixer que a mi ja quasi bé no em sorprèn res d'aquest ajuntament, perquè és que és una barbaritat darrere de l'altra. No hi ha pressupost, no hi ha ordenances, no hi ha contracte de neteja, l'any següent tampoc.
Us anava a fer una petita broma. Sou nova, perquè si portéssiu molts anys... Però tanco la broma, no em sorprèn res.
No, i el problema també és que, torno a dir, normalitzem allò que no és normal. És veritat que a Catalunya i a Espanya també estem sense pressupostos. Per tant, quan governa l'esquerra, això no va bé. Això no va bé, i és que veiem els casos, els exemples són claríssims.
Penseu que Rajoy els va tenir prorrogats, déu-n'hi-do.
La situació que es va trobar el president Rajoy el 2012 en el conjunt d'Espanya no m'agradaria que ningú de nosaltres l'hagués de patir. Dit això, també aprofito, Vicenç, per dir-te que avui vinc molt contenta en aquesta entrevista.
Mai heu vingut descontenta.
No, és veritat, sempre vinc contenta, però avui especialment després de la victòria aplastant del Partit Popular d'Europa ahir a Hongria i de la derrota aplastant també del senyor Orbán, doncs, que era un antieuropeista i que està avui on ha d'estar, que és com a mínim a l'oposició. Per tant, vinc especialment contenta, Vicenç, i fet aquest parèntesi...
Torno a agafar el volant
i
tornem a l'assumpte de pressupost i que no esteu sorpresa per res.
No estic sorpresa per res, perquè bueno, doncs, des que vam començar aquesta legislatura, 17 de juny del 2023, 21 de juny, 4 dies després, alcaldessa detinguda, membres també del govern i de l'Ajuntament detinguts per un presumpte cas de corrupció en l'adjudicació d'unes subvencions.
Faig parèntesis aquí, creieu que s'arribarà a obrir aquesta comissió?
Jo confio que sí.
Perquè el procediment judicial encara...
Jo confio i espero que sí. També és veritat que ens estan posant totes les pegues possibles per començar a treballar des d'aquesta comissió d'investigació. Se'ns estan posant moltes excuses, arguments absolutament... pràcticament jo diria quasi il·legals.
Però és clar, ja no depèn dels d'aquí, per dir-ho així, no?
Bueno, la comissió aquesta es va acordar que es constituiria el dilluns següent a la declaració del darrer membre citat a declarar.
Sí.
Però és que no hi ha més membres citats a declarar.
Segur.
Home...
No, us pregunto.
Que algú em demostri que sí.
D'acord.
Jo no puc dir segur que no, dic que no.
Per això us ho pregunto.
Però que algú em demostri que sí. I quan jo demano qui està pendent d'anar a declarar, se'm diu que per protecció de dades no se'm pot dir. I clar, amb aquesta excusa absolutament barata...
Tampoc hi ha possibilitat que ho pugueu saber a través del jutjat o...
Ho hem demanat.
Pregunto, ho heu demanat?
Ho hem demanat.
I de moment no hi ha resposta?
No hi ha resposta.
Tampoc per part del jutjat, eh?
Efectivament. Però clar, quan no hi ha ningú teòricament citat a declarar, però se'ns diu que fins que no passi el darrer citat a declarar no es pot constituir,
sí.
Doncs bueno, estem aquí, doncs és el peix que es mossega la cua i és una situació absurda.
Uh-huh. I ho dèieu això, partit que no es va aprovar el pressupost tampoc l'any 2024,
exacte.
Es va aprovar l'any 2025,
sí.
I aquest 2026...
Clar, no hi ha ordenances, no hi ha pressupostos, no hi ha contracte de neteja, no hi ha res, ara, bueno... Sitges continua funcionant per inèrcia. per inèrcia, perquè ni projecte, ni, ni propostes, ni res, res. És la inèrcia la que ens porta doncs, a cada dia on estem.
A qui li toqui manar haurà de pujar sí o sí la taxa d'escombraries, no?
A qui li toqui manar haurà de fer tantes coses doncs, que jo només confio formar part d'aquest govern que hagi de... d'estructurar tot el que s'ha destrossat en aquests darrers anys, perquè ja no parlo d'aquests tres, sinó pràcticament dels 7 o 8 anys anteriors, s'ha fet molt de mal a la ciutat de Sitges i, per tant, el proper govern del qual espero i desitjo i estic convençuda que el Partit Popular en formarem part, haurà de prendre moltes decisions, algunes agradables i algunes no tan agradables, però que malauradament doncs, s'haurà de fer.
Anem a fer una cara i una creu. La cara pel Pla Clima, que va ser especialment ben valorat per la regidora Eva García, i la creu pel que entén la regidora, que és la inoperància del govern a l'hora de pronunciar-se sobre Vallcarca. Anem pel Pla Clima 2050, que ho veu valorar molt positivament, per bé que també veu dir, com el Tenorio, que largo me lo fiáis.
Exacte. No, bé, Vicent, si em permets, has fet una valoració que no estic del tot d'acord.
Home, veu felicitar els tècnics, no?
Home, sí, només faltaria.
Veu dir que estava molt ben fet aquest pla? Que
home,
estava...
evidentment, és que el pla està molt treballat. Ara, políticament, i l'oportunitat d'aquest pla, això és un altre tema, per això no el vam votar a favor. Vull dir que nosaltres vam pensar que era un pla que està molt treballat i això crec que ningú pot dubtar-ho. És un treball tècnic que s'ha de fer.
Però vull dir que veu validar especialment la bondat del document.
Evidentment, només faltaria. Jo crec que els tècnics sempre fan la seva feina i a vegades els polítics doncs, destrossen la feina que fan els tècnics. No? Però el que sí que vam dir també... és el treball tècnicament està molt ben fet, però on estan els diners per tirar endavant totes aquestes propostes, totes aquestes iniciatives, tots aquests projectes que, doncs, que amb un Pla Clima presentat així públicament queda tan maco? Això és el que nosaltres vam criticar i per això no vam votar aquest pla. No? Que això pot afectar a la futura, espero i segura, inversió de Vallcarca? Relativament. Perquè el que fa aquest Pla Clima no és... o sigui, el que fa és condicionar, condicionar doncs, que la protecció d'aquest medi natural a la zona de Vallcarca sigui la més adequada possible, però en qualsevol cas, com deia altre regidor de l'oposició, jo no estic d'acord que amb aquest Pla Clima el que es fa és evitar que s'implanti aquesta inversió de Vallcarca. No? Per tant, nosaltres, quan arribi, perquè estic convençuda i com, des del Partit Popular farem tot el possible, i ja ho estem fent, quan arribi aquesta inversió de Vallcarca doncs, és evident que és d'un rang superior i, per tant, el Pla Clima de la ciutat de Sitges doncs pot condicionar fins a cert punt, no més que això.
Dues qüestions a partir de Vallcarca. Tal com està plantejat ara, ho compreu tot?
No, a veure, és un projecte d'unes dimensions extraordinàries. Nosaltres ens hem reunit algunes vegades ja amb els promotors d'aquesta inversió i coneixem molt bé el projecte i en línies generals estem d'acord. Crec que tampoc podem oblidar, a veure, sí que és una inversió per fer un hub audiovisual, logístic i industrial de grans dimensions, extraordinàries dimensions, però també és veritat que porta en paral·lel doncs, una solució en quant a la vivenda, en quant a l'habitatge aquí a Sitges, molt important. No? Per tant, aquest també es parla de la construcció d'un hotel i una cosa molt important per nosaltres que és els serveis que necessitaran en el futur aquests habitatges. No? Per tant, parlem d'una escola també, d'una línia d'infantil i primària, parlem d'un centre d'atenció primària també, parlem de molts serveis que van acompanyats i que també contemplen des del principi aquest projecte que per això per nosaltres és tan atractiu, no? Però sí que és veritat que potser hem de qüestionar o hem de parlar o hem de negociar o hem d'intentar ajustar el tema del nombre de vivendes que se'n puguin instal·lar o se'n puguin construir.
És a dir, hi ha quelcom en aquest projecte que creieu una mica excessiu?
No sé si excessiu, però estem parlant de que a Sitges també tenim un problema d'habitatge molt important.
No, està clar.
Com en el conjunt de Catalunya, és un problema gravíssim en aquests moments, no? I veure com els nostres joves han de marxar d'aquí perquè no troben una vivenda, doncs això crec que a tots ens ha de fer pensar quina solució podem donar. Ara, en aquest projecte crec que es parla de 2.600 habitatges.
Déu-n'hi-do, eh?
Ah, sí, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Crec que el 40% serien de protecció oficial, el 40% en superfície, però en nombre parlem del 50%, o sigui, el 20% més del que la llei fixa, i per tant, doncs crec que és un tema molt important. I nosaltres, repeteixo, en línies generals com a projecte estem absolutament d'acord, però sí que és veritat que potser doncs, arribat el moment haurem de parlar d'aquestes quantitats de sobretot d'habitatges. No? Mm-hmm. Però també vull comentar-te un tema, Vicenç, i en relació a aquest assumpte a Vallcarca, és un assumpte que pot canviar no només la ciutat de Sitges, sinó tot el Garraf i fins i tot també el Baix Llobregat.
És que per aquí anava.
Clar.
El fet que fa 4 dies s'hagi presentat i des d'un punt de vista d'assumpte de govern de la sí. Generalitat, el pla de les tres xemeneies i tot allò que es farà a la sí. zona del Besòs, no resulta una mica...
No,
complex per complementar? Sí?
No, són compatibles. Sí? Són dos projectes que són completament compatibles perquè el projecte Les Tres Xemeneies, que és veritat que la Generalitat de Catalunya s'està esmerçant i està donant tots els recursos possibles, però sí que és veritat que en aquella zona de Sant Adrià hi ha mancança d'espai. O sigui, allà només parlem de la restauració d'aquell petit espai, però no hi ha espai físic, no hi ha sòl disponible com tenim aquí a Vallcarca, no? I per tant crec que un projecte i l'altre són absolutament compatibles. El que jo trobo a faltar és per part del govern municipal, per part de l'alcaldessa, doncs lideratge també amb això. No n'hi ha. No ens parla, no ens explica, no sabem. El que sabem nosaltres, dic el Partit Popular i la resta de, de grups municipals de l'oposició, el que sabem és perquè ens hem buscat la vida. Nosaltres vam tenir una reunió fa uns mesos amb els promotors, una reunió amb els diferents, amb una junta de portaveus extraordinària amb els promotors, però des d'aquell moment que se'ns van explicar uns terminis, uns plaços i això, no hem sabut res més. Puntualment demanem en els plens, puntualment fem alguna pregunta i les respostes sempre són tan neutres que no diuen res. L'alcaldessa no ens explica, és que no vol parlar d'això. Per què no vol parlar? Doncs perquè en el seu govern no té unanimitat. Hi ha regidors, hi ha grups municipals que estan en contra, absolutament en contra, no sabem per què. Perquè els discursos de l'extrema esquerra doncs, també són perjudicials en aquesta qüestió. Però quan un escolta i quan un intenta entendre aquest projecte, te n'adones que no hi ha discurs que s'aguanti en contra d'aquest projecte, perquè s'han dedicat, precisament els promotors ja s'han preocupat per protegir i per fer una reserva de sòl i per la cura del medi natural d'aquesta zona, d'aquesta cimentera de Vallcarca, que en aquests moments està en un estat lamentable.
Per tant, no hi veieu cap hipòtesi que pugui acostar-se a l'especulació de la vivenda ni res de tot això?
Bueno, especulació, no sé, és que aquesta paraula a mi em fa molta gràcia, especulació. No sé, quan un construeix i ven i un l'altre compra, doncs evidentment hi ha un benefici econòmic. Home, en aquesta vida estem per guanyar diners tots, no? Sí o no? Perquè clar, quan un constructor construeix, evidentment que vol guanyar diners. Com el que munta una botiga o com el que munta un negoci, evidentment que vol guanyar diners. Per això estem aquí, no? És que no sé, especular. Què vol dir especular? Guanyar diners? O sí,
home,
clar.
Diria que vol dir guanyar diners a partir d'un dret, que és la vivenda.
No, el dret és l'accés a la vivenda.
Mm-hmm.
L'accés a la vivenda, però aquest dret el tenim tots. I per tant, el dret a construir també el té el constructor. I el comprador, com podem ser nosaltres, que bueno, doncs tu compres la vivenda que s'ajusta a les teves capacitats econòmiques, professionals, de familiars, d'espai, de distàncies...
Us ho pregunto perquè no creieu que en el futur aquests percentatges de vivenda pública respecte a la resta de vivendes que es puguin fer a Vallcarca puguin canviar, eh?
Què vol dir que no? Això s'haurà de parlar amb els diferents governs, amb el govern de Catalunya, que en aquests uh-huh. moments té aquest pla director, el PDU aquest, doncs, que és el primer pla director privat que es presenta a la Generalitat, doncs en aquests moments la Generalitat l'està valorant
sí,
ha demanat opinió a l'Ajuntament de Sitges des de fa ja 2-3 mesos. Fa 3 mesos que ha demanat opinió a l'Ajuntament de Sitges i l'Ajuntament, que tenia un mes per contestar, encara no ha contestat.
I el ple és evident que s'haurà de posicionar sobre això, no?
El govern municipal?
Tot el ple de l'Ajuntament.
Evidentment, sí, això té que passar, però el que passa és que ja portem mesos de retard, perquè això se'ns va dir, em sembla que va ser el mes de setembre, se'ns va dir que passaria el ple de gener. Estem a l'abril i em sembla que aquest ple tampoc no passarà.
Pel que hem dit, però, amb els portaveus en aquesta taula, sembla que pot haver-hi, no sé si dir, un posicionament bastant majoritari sobre Vallcarca, no?
Jo crec que un consens majoritari hi ha d'haver. Ara, que hi han coses que s'han de parlar i negociar i acordar, i evidentment que sí, com tota la vida, però que en línies generals és un projecte molt atractiu, amb una capacitat econòmica, de llocs de treball, d'expansió i d'imatge de Sitges, evidentment que també. És que no podem deixar perdre aquesta inversió. I el problema és que l'inversor, doncs, és una persona gran, i bueno, ho hem de fer aviat, no sé com dir-te.
Gran en el sentit... Encara no havia sortit aquesta derivada.
Doncs...
Home, però deu deixar-ho... No sé com dir-ho. Esclar, les persones grans, diguem-ne, amb capacitat, Vicenç, econòmica, ho deixen tot previst per si de cas,
sí,
no?
Sí, sí, evidentment que... Home, és un,
però m'ha agradat aquesta derivada.
És un magnat milionari mexicà, però és que té molta il·lusió en aquest projecte.
D'acord.
És que la té, i em consta, i ho sé, diguem-ne, bastant de primera mà.
De primera mà.
Que té molta il·lusió en aquest projecte, i per tant, per què ho estem dilatant d'aquesta manera? És que clar, no hi ha cap res, que no hi ha cap posicionament de l'Ajuntament, no hi ha cap res, ni la Generalitat tampoc estan, bueno, sembla ser que interessa el tema, però estan perdent el temps.
Bé, en qualsevol cas l'Ajuntament s'ha de posicionar i el ple municipal també s'ha
de
posicionar.
I el Partit Popular hi donarem suport segur.
Us vàrem veure la setmana passada, com que saben vostès que Eva García és diputada, en la Comissió de Territori i Habitatge, en la qual es va convidar perquè es parlava de la línia R1.
Sí.
Però va ser una intervenció molt interessant, la de Joan Manuel Vilaplana, geòleg, i sobretot la intervenció que va fer a l'entorn del litoral, quan va dir en un moment determinat de la seva intervenció que potser serà el segle XXI, però que el mar arribarà a tocar de les cases. Parlava, òbviament, de la línia al Maresme, etcètera, etcètera, però diguem-ne que el registre de l'argumentari és aplicable, perquè ell també va dir tota la costa catalana viu aquest drama. Com, què us va semblar aquella intervenció?
A mi em va agradar.
I si ens la podem aplicar d'alguna manera o no?
Bueno, a veure, em va agradar molt perquè era un geòleg, un senyor, doncs, que en sabia molt i que ens va il·lustrar, ens va passar unes diapositives amb unes imatges.
Molt clarament,
ho va explicar molt bé. També és veritat que la solució que ell va donar, jo la considero bastant inviable, perquè ell el que proposa és fer un túnel des de la ciutat de Barcelona fins a Mataró.
Convertir la R1 en un metro.
Amb un túnel, crec que estem parlant de prop de 50 quilòmetres, no ho sé, aproximadament, de Barcelona.
Hi ha uns 10-12 metres sota terra.
Exacte,
sí.
No? Vull dir que jo conec en aquests moments el soterrament que s'està fent de la R2 a la ciutat de Montcada i Reixac. En concret s'estan soterrant 3,8 quilòmetres de via, i això està costant.
Que era aquell soterrament tan sol·licitat des de feia...
Efectivament, des de fa molts anys. Sí.
Per aquell pas a nivell...
Exacte, dos
que havien,
passos.
Que havien mort...
Sí. 180 i pico persones han mort durant aquests anys, i per tant són dos passos a nivell, que s'està soterrant 3,8 quilòmetres d'aquesta R2 al seu pas per Montcada, no? Aquesta inversió, aquesta obra faraònica que s'està fent a Montcada, està costant prop de 700 milions d'euros. 700.
Per 3 quilòmetres i mig.
3,8 quilòmetres. 3,8 quilòmetres. Clar, aquest senyor ens parlava de soterrar 50 quilòmetres. No? Dius, bueno, solució maca, ho és, i molt, sobre el paper, sobre les diapositives que ens va posar.
Sí.
Dels temporals que hi ha hagut els darrers anys, des de Badalona, inclòs Badalona fins a Mataró, que han sigut una barbaritat, no? Però clar, a mi em costa pensar que aquesta sigui l'única possibilitat que hi ha per solucionar aquest assumpte. Mm-hmm. No?
Anem per l'altra qüestió, que era evidentment l'assumpte de la costa, de l'erosió de la costa i tot allò que vostès ja saben. Sobre la taula suposo que encara hi ha al Congrés dels Diputats aquella proposta que el Partit Popular va deixar sobre la taula, sobre el deslinde.
Efectivament.
No, a tot
Espanya. Gràcies, Vicenç, per treure'm aquest tema. Però no, el Partit Popular no va deixar sobre la taula. El congelador Armengol, que ja té nom, la Francina Armengol, la presidenta del Congrés, es diu congelador Armengol. Així li diuen, Fins i tot els seus. El congelador Armengol. La mesa del Congrés té en aquests moments paralitzants desenes de proposicions de llei
entre
del Partit Popular,
la del
entre elles aquesta del deslinde, que la va presentar el Partit Popular en el Senat i en el Congrés també, però com primer s'ha d'aprovar en el Congrés perquè passi al Senat i retorni al Congrés, doncs en aquests moments està paralitzada, repeteixo, a la mesa del Congrés, perquè la senyora Francina Armengol i el Partit Socialista doncs no volen parlar, no la volen tramitar. Per què? Doncs perquè saben que es guanyaria. Perquè saben que hi haurien grups, com així ja ho han fet públicament, doncs que hi donarien suport. i per tant no els interessa als socialistes, no? Vull dir que solució per... O sigui, que hem arribat a aquest punt aquí a Sitges, amb el front marítim, amb els tres edificis que formaven part del nostre patrimoni, hem arribat per una qüestió política purament, perquè no hi ha hagut voluntat ni des del govern d'Espanya i sobretot des del govern municipal de Sitges, no hi ha hagut voluntat política real per donar una solució i s'ha deixat morir fins que ha mort. I ja és mort aquest assumpte. Podem tenir un fil d'esperança o un últim sospir de dir potser en últim instant no sé, cau algú del cel
Us apunto a partir d'aquí dues coses. Una, la que el regidor Gilabert ens va deixar en aquesta mateixa taula a partir de la resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre el Club de Mar, en què diu bàsicament a la delegació de costes que no toqui res fins que no s'aixequi la consideració de béns culturals d'interès local aquests tres edificis. I per aixecar aquesta consideració, evidentment, hi ha d'haver un acord de ple, perquè en el seu moment l'Ajuntament així ho va considerar. Clar. Per tant, entenia el regidor Gelabert que això pot ser una salvaguarda d'aquests tres edificis davant la possibilitat de l'enderroc. Creieu que això pot ser així? O els veieu a terra?
Jo, malauradament, jo crec que sí, jo ho veig a terra perquè no veiem, no sabem, no coneixem cap reacció, cap acció que hagi fet aquest govern municipal, perquè ens diu que sí, que ells han parlat amb costes, que han parlat amb el Ministeri de Transició Ecològica, que han anat a Madrid, que han trucat a no sé qui, però papers reals, acords, no sabem absolutament res. Per tant, ara, fiar-nos d'això que vostè diu, si es descataloga, si no, hem arribat tard. És que entre tots...
Ho creieu tots, així, que és massa tard, pel que sigui?
És massa tard. El govern municipal, també en això, li ha mancat lideratge. No hi ha hagut cap acció, més que deixar-ho morir. I quan el deixes morir, doncs acaba morint. Doncs és el que ha passat. I ara ho tenim allà en una situació patètica, trista, molt trista, en primera línia de mar, a la zona... zero de Sitges, del pas més gran de persones durant els propers mesos que venen de temporada d'estiu, i està en un estat lamentable. I no sabem què passarà, si ho tiraran, no ho tiraran, tancaran també el pícnic. És molt trist, però com aquests governants que tenim en aquests moments a Sitges, doncs sembla que això els és igual, doncs no s'han preocupat per fer un projecte i per tant evitar que això arribés en aquesta situació. Perquè estem així per la inacció, repeteixo, del govern municipal i del govern d'Espanya.
Per tant, esteu en la línia dels que creuen que va a terra.
Malauradament, perquè fa molta pena.
I perquè hi ha regidors amb una certa esperança, n'hi ha que no en tenen cap ni una, esteu en la
bueno,
que no...
Jo li puc dir doncs, 90-10, perquè el 100 dius, bueno, mai
sí,
es pot
no,
dir,
no,
perquè sempre...
I el desig és un i la realitat una altra, però...
Efectivament, sempre pot passar alguna cosa, però estan fent, els socialistes estan fent tot el possible per no donar una solució, perquè si no, quin és el motiu pel qual ho tenen aturat a Madrid, al Congrés, a aquesta proposició de llei que presentava el Partit Popular per evitar l'enderroc d'aquests edificis que formen part dels patrimonis i dels clubs nàutics en les zones, a la primera zona de les façanes marítimes. Quin és el motiu? Per què no volen tramitar? Per què no volen que se'n parli? Per què no volen debatre-ho? Perquè saben que es guanyaria i, per tant, que no s'enderrocarien aquests edificis, no? No hi ha un altre motiu, Vicenç, és que no sé com si que, algú
com
creu...
Com que en deveu ser coneixedora, una proposició de llei pot estar en el calaix molt de temps o hi ha un límit?
A veure, la presentació d'esmenes es pot anar ajornant, o sigui, es pot anar aplaçant. Ara s'amplia el període d'esmena, ara es torna a ampliar.
Perquè,
esclar,
en algun moment això s'ha de...
Sí, això, no, això pot estar paralitzat in eternum. Malauradament.
És a dir, pot ser que...
Que decaigui, acabi la legislatura, Déu vulgui que sigui aviat, que el Pedro Sánchez convoqui les eleccions ben aviat i que, per tant, decaigui. I el proper govern d'Espanya doncs torni a presentar els grups que hi hagi en el proper govern, en el proper Congrés dels Diputats, doncs hagin de tornar a presentar una proposta d'aquestes característiques, però pot ser que no s'hagi de debatre perquè la mesa del Congrés, amb majoria d'esquerres, doncs l'estan torpidejant.
Bueno, heu parlat de l'Hospital Comarcal també, perquè el darrer ple municipal presentava una moció sobre l'hospital a partir també d'aquesta plataforma que s'ha creat, i veu obertament bé que el Partit Popular ja havia mogut fils a l'entorn d'això.
Em va sorprendre. Quan vam rebre l'ordre del dia del ple, doncs vaig veure que hi havia una moció de l'Hospital Comarcal i vaig pensar, a veure, qui presenta això? I dic, el govern? Com pot ser que el govern presenti...
Bé, vinculant la plataforma...
Bueno, sí, si no recordo, però clar, plataformes hi ha moltes, en el Garraf, a Sitges hi ha plataformes, associacions, i hi ha moltes amb moltes finalitats. Però jo em vaig quedar molt sorpresa de veure que després d'un any i mig que el Partit Popular presentés una moció pràcticament idèntica i a més que s'aprovés per unanimitat, que li van donar suport tots els grups municipals, els 21,
sí.
Doncs els 21 regidors,
sí, sí, sí.
Doncs em vaig quedar molt sorpresa de que fos el govern qui presentava aquesta moció, si no fos per un rentat de cara, no? O per dir, escolta, més que nosaltres estem fent... El que està clar és que van passant els mesos...
S'haurà aprovat dues vegades, eh?
Sí, o 22, és que tant és, no? Perquè com no es fa, no es fa, perquè ara sembla ser que hi ha una reserva de sòl a Vilanova,
sí.
Però continuem sense hospital. Continuem sense aquest equipament tan necessari, perquè no és una reclamació només per Sitges, és que és una reclamació per tota la comarca. Tots coneixem la situació de l'hospital dels Camils, de l'ambulatori, del CAP d'aquí, que inicialment havia d'haver-hi un segon. Ara sembla ser que es farà l'ampliació d'aquest, però ja es descarta, la Generalitat de Catalunya i també l'Ajuntament de Sitges ja descarten el que hi hagi un segon CAP, no? Per tant, ara una ampliació d'aquest CAP també... No sabem ni terminis, ni calendari, no sabem absolutament res. L'únic que sabem és que el senyor Salvador Illa va presentar un projecte de pressupostos fa ara un mes, pràcticament una mica més d'un mes, uh-huh. I en aquell projecte de pressupostos les inversions per la ciutat de Sitges eren ínfimes, ridícules, inexistents, no? Això sí que és una realitat. Per tant, el pes que té el govern municipal de Sitges en el conjunt del pressupost de Catalunya, doncs és ridícul. Per tant, que no se'ns facin aquí proclames de nosaltres estem d'acord, no, és que no saben negociar ni això. Perquè jo a Esquerra Republicana només l'he sentit parlar de l'IRPF com a línia vermella, només volen negociar l'IRPF. Però jo no he sentit a parlar a Esquerra Republicana que li digui a Salvador Illa, senyor Salvador Illa, miri, nosaltres donarem suport al govern de Catalunya si aquestes infraestructures, aquests equipaments i aquests serveis tan necessaris també pel Garraf i també per Sitges s'acaben construint. No, d'això no en parla Esquerra. Perquè els és igual, home. Amb ells els és igual. I per això presenten aquestes mocions per fer veure que fan, però que realment no fan res.
2:11, un minut per cada cosa. Primer, sembla que tampoc hi haurà res de la nova escola, tot i aquella jornada al Parlament de Catalunya i aquella unanimitat, la unanimitat de tothom, vaja, perquè allà sí que hi havia,
sí,
la unanimitat de tothom.
Sí,
no?
Sí, sí, sí. Doncs tampoc, però és que tampoc no sento Esquerra Republicana dir, doncs això, donarem suport al govern de Catalunya si es contempla la construcció d'aquesta nova escola tan necessària per Sitges. D'això no en parlen. D'això no en parlen, i en els pressupostos ni tampoc en el projecte d'acompanyament on hi ha les inversions no hi ha cap inversió prevista per Sitges. És veritat que fa un mes no es va aprovar aquest projecte de pressupostos, però el que es presenti d'aquí pocs dies, d'aquí poques setmanes, és que serà exactament el mateix, no hi haurà cap canvi. Faran veure que han negociat amb Esquerra no sé què de l'IRPF, que en lloc d'ara sigui no sé quin any, però serà més de lo mateix. Per tant, a Esquerra, Sitges, li interessa ben poc. I els comuns que governen aquí i també donen suport al govern de Catalunya, exactament el mateix. No han aconseguit cap inversió, cap partida pressupostària per Sitges.
Club Natació?
Doncs, bueno, continuem esperant. És que no tenim informació i, el que és més greu, no tenim els diners. Perquè teòricament, doncs, bueno, es van fer aquelles subhastes i tal, però finalment sembla ser que s'havia venut amb uns
amb uns inversors
també, que eren el nom d'un però el que donava la cara era l'altre, bueno, no sé, una història d'aquesta una mica complexa i estranya, però el problema és que no tenim ni informació ni diners.
Si arriben els diners, creieu que haurien de destinar-se, com proposa Junts, a les entitats esportives i als equipaments esportius?
El que és evident és que s'han de destinar a qüestions d'interès públic. No deixar-ho per aquelles coses que desconeixem de què, com es farà i què faran amb elles, sinó que hem de seure i parlar també d'això, cosa que també en aquests moments per part del govern municipal se'ns està negant.
Eva García, gràcies.
A vosaltres,
Vicenç.
Moltes gràcies a vosaltres.